Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Continua l'onzena jornada del judici pel procés independentista. Està declarant Juan Antonio Puigcerver, que ha dit que durant l'article 155 la relació que van tenir els Mossos amb ell va ser sempre lleial i la seva actuació també. Va ser l'encarregat, Puigcerver, de vetllar per l'aplicació d'aquest article de la Constitució espanyola com a responsable de la Conselleria d'Interior durant aquest període d'intervenció de la Generalitat. Abans, entre d'altres, ha declarat Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ha destacat que aquí es van viure episodis d'assetjament entre el setembre i l'octubre de l'any 2017, com també de violència i d'intimidació. Canviem de qüestió. Hem conegut el segon cas al món d'una persona a qui li desapareix el virus de la sida, 18 mesos després de sotmetre's a un trasplantament amb cèl·lules mare i sense medicar-se, no se li ha detectat el VIH. D'altra banda, la Companyia de Jesús a Catalunya i la seva obra educativa Jesuïtes Educació han fet públic aquest migdia un comunicat en què aclareixen les informacions que apareixen en alguns mitjans de comunicació en aquestes últimes hores, sobretot al Periódico de Catalunya, segons la qual un exalumne ha denunciat el pare Pere Sala per presumptes abusos a dos germans. També reiteren el compromís ferm i la voluntat de respondre amb transparència. Des del 13 de desembre s'havia fet pública la decisió de començar una investigació als centres dels jesuïtes a Catalunya.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, són les 5 i 4 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com sempre, disposats a passar una estona distesa i divulgativa amb el programa que només parla de la tercera edat o l'edat d'or. Cada dimarts passem 60 minuts amb professionals experts en geriatria per veure diferents formes de treball dels centres geriàtrics. En aquest programa hi trobaran notícies mèdiques que parla de la gent gran, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents opinions de directius, residents i personal sanitari de les nostres residències. En resum, tot el que ens pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions al quit del programa, que ara mateix els presento com cada dia a les vies de so, José Matosies. A la direcció, Josep de Martí, que avui no està amb nosaltres per motius d'agenda. A la consulta del treballador social, en Carles Reixac. I a la conducció, Carles Reixac i qui us parla, Marc Rius. Una persona gran és, per al sentit comú, una persona l'edat de la qual és avançada i que presenta els atributs psicològics i socials de la vellesa tal com la societat la representa. En particular, el pas del començament de la jubilació marca simbòlicament aquesta entrada a la categoria social de la tercera edat. Quins són els principals problemes de salut de la tercera edat? És normal tenir més malalties? Com afecten la qualitat de vida? La vellesa està marcada per algunes pèrdues i alguns guanys. Aquest últim extrem de vegades s'oblida per l'obsessió de la nostra societat amb la joventut. Avui parlarem dels problemes de la salut a la tercera edat, de com reduir-ne els efectes i dels guanys, que també hi són. En el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, els presentem els convidats. En Carles Reixac, que és treballador social, especialista en dependència i gent gran, i qui us parla, Marc Rius. Bona tarda. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Benvingut.
Gràcies. Doncs,
un programa més.
Un programa més. Un programa més que el pobre Josep no pot venir, com deies tu, per motius d'agenda. Està últimament bastant enfeinat.
Bueno, em sembla que ens escoltarà. Has dit salutacions, el saludem des d'aquí.
I tant, segur. Sí. Ara mateix estic convençut que no està escoltant. Doncs avui volia començar amb un tema que considero bastant important, i és que resulta que és el tema més, diguem, vull parlar avui de residències, però residències també, sobretot de places públiques. I és que cada cop hi ha més gent, hi ha més grups, hi ha més associacions que demanen places de residència, places públiques de residència. Vale. Per seguir un fil argumental, començarem dient el principal, i és que a dia d'avui la llei de dependència presenta, com ha presentat aquests últims 10 anys, moltes mancances. És a dir, hi ha molta gent que malauradament mor en el procés de tenir un grau de dependència.
Mor esperant la llei de la dependència.
Ara, per un costat, mor esperant la llei de dependència, però a més n'hi ha algunes persones que moren esperant un recurs. És a dir, que des de, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments està posant molts esforços en augmentar els recursos per a tramitació de la llei de dependència, és a dir, que una persona tingui abans ja un grau concedit, cosa que li dona dret a uns recursos, però al mateix temps, un cop té ja el grau, i diu, vale, doncs jo trio el recurs de residència o trio el recurs de centre de dia, com que no hi ha suficients places ni tampoc altres recursos, es veuen col·lapsats. Vale? A més, comento una cosa important, que em suposo que sap molta gent. Aquí a Barcelona, i també a Rodalies, la llista d'espera és més alta. És a dir, hi ha molta més llista d'espera en una residència de Barcelona que tingui places públiques que no pas en una residència que sigui, per exemple, d'una altra zona, vale? De fora de Barcelona.
I tant.
El que ens trobem, a més, és que aquí, inclús a Barcelona Ciutat, jo he arribat a veure una llista d'espera de 2, 3, 4, inclús 5 i 6 anys. Clar, la lògica és la que és. És a dir, quan més gent viu en lloc, més demanda hi ha de places. I, per tant, quan més gent viu en lloc, més proporció de gent gran també hi haurà, més o menys. Vale? A més, recordo que una vegada fa ja gairebé un any ens va acompanyar l'Andrés Rueda, el president d'ESCAT, que era una patronal de residències, i ens va comentar que hi ha un dèficit anual de 2.000 places. És a dir, que per poder donar sortida a totes les demandes que hi ha, s'haurien de crear cada any 2.000 places de residència. Ja no parlo públiques, parlo en general, vale? Cosa no estan creant, per tant, cada any acumulem el dèficit.
Són moltes, eh?
Són moltes. Però, a més, com comentava, com que no s'estan creant aquestes noves places, cada cop hi ha més demanda perquè és un peix que es mossega la cua. Però no només ens quedem aquí, sinó que, a més, el que trobo important és fer una crida a tota la gent que demana, sobretot a pobles petits o grans, ja sigui, que demanen, no, és que volem que en el poble hi hagi una residència pública per la gent del poble. al tanto, perquè justament això, amb això encadena una notícia que portava avui, sí. I és que he llegit que d'aquí pocs mesos a Reus hi hauran dues noves residències. ¿Vale? En total hi hauran més de unes 130 places entre les dues residències. ¿Vale? La gran part seran també públiques. Però amb això detallo una altra cosa. És a dir, per un costat, i ara vindré a aquest tema de les places públiques, vull que la gent entengui el per què, segons el meu punt de vista sempre, no es fan noves residències públiques. És molt senzill. Quan una residència es fa pública, vale, vol dir que qui l'ha creat, qui l'ha construït i qui la porta, és a dir, qui la fa el dia a dia, vale, és la Generalitat. Això, a més, li comporta un cost molt més gran, que han de contractar arquitectes, constructors, l'han de fer tot. I un cop està feta, els qui treballen, gerocultors, infermers, etc., són treballadors públics. Per tant, cobraran uns sous més alts com a funcionaris que no com un gerocultor d'una residència privada.
Clar.
Això què fa? Que per Generalitat sigui molt més senzill agafar una residència privada que estigui acreditada. Recordem que acreditat vol dir que compleixes una normativa extra més exigent, un permís exigent, que una que estigui simplement oberta, vale? Els és molt més senzill dir-li, mira, tu vols que et dongui, tu tens 50 places, que n'agafi teves 25 i te les dongui com a públiques? Si et diuen que sí, només han de pagar el cost de la plaça pública. Clar. No paguen res més, no paguen personal, no paguen...
I de la manera que està la Generalitat, que no té un duro per Madrid, per culpa del govern central, que també és un dels que incompleix la llei de la dependència, una part.
Una part dels pressupostos, sí, exactament, ve de Madrid, això és totalment cert. Però amb això que vull dir una cosa, és molt clar, que la gent tingui molt clar, que no per demanar residències públiques i places públiques en una població en concretes, un cop es creï la residència, aquestes places seran només per gent del municipi.
O sigui, aquestes residències que dius de Reus... No seran només per la gent de Reus?
No, perquè és molt important que la gent sàpiga que la llei de dependència, vale, és espanyola, per tot Espanya, sí. Però es configura per comunitats autònomes. Vale? Però, per tant, jo és que conec a molts treballadors socials, que quan, per exemple, aquí a Barcelona, que quan els ve algú i els diu és que vull que el meu pare vagi a una residència ja perquè li cal i tal, i diuen, és que aquí a Barcelona ciutat és impossible, perquè hi està d'espera de 6 anys o 5, 4. Diuen, llavors, jo et recomanaria anar a Lleida.
Clar.
I se'n van a Lleida, perquè hi està d'espera molt menor. És a dir, que tinguin molt clar, sisplau,
no
que estan amb els seus drets i fan superbé de demanar que hi hagi noves residències, noves places públiques o privades, però tinguin en compte que no només seran per la gent del poble.
Està molt bé que ho diguis.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs nosaltres continuem ara, obrim les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta, ho pot fer marcant 93-409-2771, 93-409-2772.
Bé, doncs, avui teníem uns convidats que estem intentant contactar amb ells, són de la residència Clara Rabassa, a Andorra, però mentre acabem de contactar amb ells, començarem llavors amb els nostres següents convidats, que venen directament de la Fundació Roure. Ja van venir, si recordem, la setmana passada. Ella és la Olga Ibáñez, que és psicòloga del projecte Viure i Conviure, i també ens acompanya el Carles Ayerbe, que és un dels senyors que acullen estudiants a casa seva. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Us tenim aquí una setmana més. Sí. L'últim cop se'ns va fer curt i avui volíem recuperar una mica el temps i parar-ne més. Recordem una miqueta com funcionava el tema del programa de Viure i Conviure. Vam explicar, que ara ho explicaràs tu millor, Olga, que era un programa en el qual s'intenta fer que visquin i convisquin, exactament, joves estudiants de grau universitari, també de postgraus i doctorats o màsters, amb gent més gran de 65 anys, que generalment viu sola i que volen que durant aquest curs acadèmic, el primer, o també es pot allargar els següents cursos, convisquin junts, oi que sí?
Exacte, sí, sí. Que vulguin estar acompanyats.
D'acord. Ens podries recordar molt breument com funciona el procediment si fos un estudiant que busca això, viure amb una persona que ofereix la seva vivenda?
Sí, normalment està en les pàgines web de les universitats, en el Departament d'Habitatge, hi ha un link directament amb Fundació Roure i Programa Viure i Conviure.
Ens comentaves que també vam parlar de com funcionava, perquè també podem parlar alhora amb en Carles, que ell és una de les persones que acull a casa seva estudiants. Ja vas comentar, Carles, que per tu era una nova experiència perquè te'n vas enterar abans de l'estiu i ha sigut, ara suposo, el setembre o octubre, quan va començar el curs acadèmic, que vas acollir el teu primer estudiant.
Efectivament, jo em vaig enterar d'això abans de l'agost, però immediatament em vaig posar en contacte amb la Fundació perquè vaig veure que era claríssim, no? Era un assumpte que per mi era la salvació, no? És el no estar sol. Perquè jo sempre havia sentit parlar allò que dius que quan un es fa gran, el fumut és quan està sol. Però, clar, quan arriba el moment, no te'n fas la idea. Ara, quan arriba el moment, sí que ho veus, que estar sol és el pitjor que pots passar-te. Perquè passes el dia i hi ha dies que potser jo no tenia ganes ni d'aixecar-me al llit, pràcticament. Per què? Si faré el mateix que ahir i faré el mateix que demà. I això et va minant, va minant, va minant, va minant. I llavors, clar, quan jo vaig llegir això al diari, vaig dir, però si això se'm va obrir el cel, saps? Això és el que jo necessito. Una persona que pugui conviure, no viure, però conviure amb mi, puguem parlar, puguem dialogar, perquè jo vaig dir l'altre dia, jo podia passar dies sense sentir la veu humana. Perquè amb això dels whatsapps i l'ordinador i tal, no parles. Parles, escrius, però no parles, no? I llavors això també és copsa, copsa molt. I llavors va ser quan vaig posar-me en contacte amb ells i de seguida vam coordinar la feina.
I a més, ens va molt bé que hi siguis tu avui aquí, perquè el ser una, diguem, el ser, entre cometes, podríem dir, neòfit en el tema, és a dir, que ser la primera cop que acullis sí. algú, aportes una frescura, és a dir, veus tot encara d'una forma molt, molt impactant. Clar, tot és molt nou. Vulguis o no, quan una persona ja porta anys, imagino, en el programa, que això és, suposo que és el que també esperen des de Viure i Conviure, que els anys següents continuïs, si pel que sigui la teva estudiant ha de marxar o deixar el programa, que tinguis nous estudiants a casa teva. La pregunta és, com ha sigut tot aquest procés? Perquè, clar, si vau començar setembre-octubre, vale, ja porteu uns mesos. Com ha sigut i quines diferències hi ha hagut entre quan vau començar, és a dir, quines coses fèieu abans, quines coses feu ara i com ha sigut tot aquest procés d'adaptació l'un a l'altre?
Bueno, aquest procés és un procés lent, no és complicat, però és un procés lent perquè s'ha de tenir present que l'estudiant, en aquest cas una estudianta, la noia que va venir, doncs, clar, deixa la família a Girona, els amics a Girona. Ve a viure a Barcelona, una ciutat la qual la coneix, però no la coneix suficient com per viure. Entra a la universitat, primer curs de la universitat, estudiar la universitat, estudiar el batxiller, és completament diferent. té que fer nous amics, té que fer moltes coses. Llavors, clar, d'entrada està una mica, com diria, estava una mica retinguda, no? Estava una mica així. I, a més, va a viure a casa d'una persona que no coneix. I, clar, tot això estava una mica descol·locada. Les coses clares. És normal, no? Són moltes coses que li venen a sobre.
I de cop.
De cop. Llavors, jo vaig intentar, d'entrada, com que vaig veure el tema, no? D'entrada vaig intentar ja que agafés confiança, que si la veia una mica preocupada de què et passa i tal, i vam parlar molt, perquè això és un tema que s'ha de parlar molt. O sigui, si són dues persones diferents i diferents d'edat, mira, jo, són 60 anys de diferència que porto amb ella, 60 anys, no? Són molts. Llavors, si tu portes aquestes diferències, vol dir que jo tinc una experiència de parlar amb gent, no? Llavors, tinc una experiència de dir, aquesta noia se l'ha de donar confiança i ella ha de tenir present de que està vivint aquí i és com si estigués a casa seva.
Clar.
I això és el primer que li vaig dir. Tu aquí estàs com a casa teva. O sigui, ella té una habitació, que és la seva habitació. Ella té un bany, perquè jo tinc dos banys, un és el seu bany. Però, a més, conviu en tot el pis. O sigui, no és que sigui tancada en un lloc. Té els seus moments d'intimitat, que ella estudia o dorm o fa el que vol a la seva habitació. Però ella conviu en tot el pis. Llavors, jo li vaig dir, tu aquí vius aquí. I llavors has d'estar còmode. Primer còmode, i després tranquil·la, de que aquí estaràs bé. Si el que necessitis, ho dius, el que et manqui alguna cosa, dius, escolta, em falta això, falta allò. I llavors vam establir de seguida un diàleg que mica en mica, a mesura que hem anat passant els mesos, aquest diàleg s'ha obert. O sigui, no és que d'entrada ja, pum!
No, més no, clar.
Mica en mica s'ha anat
clorint.
I a més, recalco que abans ens explicaves que dineu cada dia junts,
Sopeu
cada dia junts,
sí. I
a més feu una activitat, com has comentat també l'últim programa, que és que cada nit mireu una pel·lícula junts.
Sí. El que passa que, això de la pel·lícula és curiós perquè et dona una activitat, és veritat, és una activitat, després se sopar tranquil·lament a veure la pel·lícula. Però això no vol dir que sigui una norma fixa, inalterable. No hi ha normes fixes. Les coses es fan sobre la marxa.
Un dia no té ganes de veure la pel·lícula.
Concretament ahir, em va dir, mira, avui no em quedo a veure la pel·lícula perquè estic molt cansada, perquè, clar, li costa.
No és una obligació.
Diu, me'n vaig a dormir. Diu, bueno, fes de dormir, jo em quedo a veure la pel·lícula perquè jo no miro una, miro dos. Llavors, doncs, hi ha unes normes, lògicament, de convivència, però són unes normes flexibles, perquè no poden ser rigoroses. No, cada dia s'ha de mirar una pel·lícula. No, ni molt menys, no?
Clar.
Llavors hi ha aquesta flexibilitat.
I a més, tu també t'has volgut implicar, dintre del bon sentit, en la seva adaptació i també en el seu entorn, perquè crec que vas comentar l'últim programa, que inclús vas demanar-li de conèixer per un costat els seus pares, vale, perquè hi hagués un vincle comú, és a dir, que també es coneguéssiu els uns dels altres, i també els seus amics.
Sí. I això ho vaig considerar, personalment, ho vaig considerar molt important. Perquè si aquesta noia venia aquí a Barcelona, no coneixia ningú, anava a la universitat, no tenia amics, perquè els amics els havia deixat a Girona, tenia que fer amics, lògicament. Si tenia 18 anys, ara ja en té 19, doncs tenia que fer amics. I d'amics, parlem-ne, hi ha una joventut molt bona i molt sana, però hi ha una joventut que no és tan bona i no és tan sana, i tots ho sabem.
Sí.
Que si el botelló, que si jo, que si allò... Jo estava preocupat de saber amb qui anava. I va ser fantàstic, perquè jo un dia li vaig dir, mira, jo vull conèixer els teus amics. Bueno. I llavors ell em va dir, és que jo no puc portar amics a casa, perquè la Fundació no m'ho deixa.
Ara en parlarem amb les normes.
No puc portar amics a casa. I jo li vaig dir, mira, jo em responsabilitzo. Jo ja parlaré amb la Fundació. Jo parlaré amb l'Olga.
Jo em responsabilitzo.
Jo em responsabilitzo d'això, de cara a la Fundació. Si tens algun problema, jo ja parlaré amb l'Olga i veuràs que ho solucionarem.
Va fer el paper de pare.
Bueno, jo a vegades li dic que sóc un avi, seu avi, per la diferència d'edat, no? La diferència d'edat. Però, bueno, som amics, com amics. Llavors jo vaig dir, vull conèixer els teus amics. I, efectivament, llavors van venir una noia, una altra noia, un noi, i són un grupet de cinc, o sigui, quatre, i ella cinc. Molt macos. Jo vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i tranquil.
Clar, això és el principal.
Tranquil amb qui anava. I això és important. I referent als seus pares, doncs, un dia em va dir, mira, els meus pares vindran aquí a Barcelona a fer unes gestions, dic, pues que vinguin a casa a prendre un cafè. Ja. Perquè jo volia conèixer els seus pares. I volia que els seus pares em coneixessin.
I segurament ells també tenien ganes de conèixer-ho.
I jo estic segur, però és evident, que els pares això ho haurien valorar moltíssim.
Moltíssim, segurament.
Segur. Sí, sí. Aquesta relació funcionarà sempre, perquè el Carles té un caràcter per això també. Suposo que, Olga, no totes les relacions són iguals, vull dir.
No.
Perquè ell té un caràcter encantador.
Clar, perquè, Olga, amb tu ara parlarem d'aquí uns instants del tema de les normes, però justament... Ara que parlàvem que el Carles té molt bon caràcter, però clar, cadascú té el seu caràcter. Pot ser més obert, menys obert i tal. Però també comentàvem això, que és a dir, que vosaltres, des de Viure i Conviure, sobretot les psicòlogues que sou, que s'encarregueu del tema, feu una tasca molt important a l'hora de fer com un perfil de cada persona per veure com encaixen, no?
Clar, clar. Per això, a veure, això jo penso que és l'èxit. Si nosaltres acertem amb aquest encaix, tenim molta menys feina després, perquè
es porten bé,
clar, clar, i tenim que intervenir molt menys nosaltres. Sí, sí, això és evident. El matching aquest, no?, que dèiem l'altre dia, que és la nostra funció una mica, a part del seguiment que fem, és importantíssim.
Clar, però a més, clar, ningú és perfecte, ens podem equivocar. Imagina't tu que perquè sigui ajuntar dues persones, que al principi es porten bé, és a dir, que hi ha bona comunicació, hi ha bona relació, hi ha una bona convivència, però que al cap d'un o dos, tres mesos, vale, o inclús potser quan falta poc per acabar el curs, és a dir, al moment que sigui, hi ha un trencament, és a dir, que per algun dels dos motius no es vol seguir amb la convivència o no es pot, què passa?
Pues mira, crec que ja ho vam explicar la setmana passada. Nosaltres, quan fem la presentació, tenim un acord de convivència, hi ha un mes de prova, i després, pues si durant aquest mes, que, com explicava molt bé el Carles, és el mes més complicat, clar. I sobretot quan són joves, no? Perquè, clar, els estudiants venen d'una classe on tenen un nom i un cognom, que coneixen el professor de tota la vida, de l'institut, passen, com ell deia, a la universitat... Bueno, tenen una sèrie de canvis importants. Llavors, i per la gent gran no deixa de ser que entres a casa teva o una persona que no coneixes de res. Vale? Llavors, aquest mes és important per agafar aquesta confiança i per saber si et portaràs bé o no amb la persona. Llavors, hi ha aquest mes de prova, si el superes, signem l'acord de continuïtat. Però pot passar, com tu bé deies, al cap de 3 mesos, al cap de 6, al cap de 8, al cap d'un any i mig, que per el que sigui, o bé perquè, bueno, jo què sé, o a la persona gran o a l'estudiant li ha passat algú a nivell personal que li fa que el caràcter canviï, o que les situacions personals han canviat, o que la persona gran té que, bueno, decideix anar a viure amb un fill o ingressar en una residència perquè la seva salut ha empitjorat. A l'estudiant, jo què sé, que no passi, no?, però que algun familiar es posi malalt i tingui que tornar a casa. Poden passar mil coses, o simplement perquè a nivell personal, com passa amb els matrimonis, pues la relació es deteriora i no estàs bé. L'objectiu del programa és que sigui un benefici per les dues parts i que les dues parts estiguin bé. En el moment que una de les dues parts deixa d'estar bé, pues bueno, aquí també hi ha la nostra feina, no?, com a mediador. Si veiem que realment no hi ha solució i que per molt que intentem arreglar les coses, aquelles dues persones no es portaran bé, pues bueno, fem un canvi. Si hi ha una persona que es vol quedar al programa i una que vol marxar, pues li busquem una persona a la que es vol quedar.
I aquesta és una de les, diguem, dels avantatges que ofereix Viure i Conviure, és a dir, aquesta flexibilitat en tot el procés, però a més, no tot és flexibilitat, no, també hi ha algunes normes que s'han de complir. Ens comentaves l'altre dia un parell, si vols continuar avui explicant-nos algunes més que ens vam deixar.
Perfecte, breument, eh?
Sí, breument.
L'altre dia us comentava que una de les normes importants és el tema dels horaris, que ja el vaig explicar. Si algú s'ha incorporat o no va sentir l'altre dia, pues els estudiants no poden sortir de nit, tenen que passar 6 nits de les 7 que té la setmana a casa la persona acollidora i tenen un horari màxim d'arribada, que és les 10:30 del vespre. Uh-huh. Una altra de les normes és el tema del menjar. La gent gran no li té que fer res a l'estudiant. A l'estudiant es compra el seu menjar i se'l fa. El que sí que els hi demanem als estudiants és que comparteixin el moment de l'àpat, un dels àpats importants del dia, o bé al migdia o bé al vespre, depenent dels horaris de l'estudiant. Uh-huh. Normalment sol ser a l'hora de sopar, uh-huh, perquè al migdia molts doncs, s'enduen el tàper a la universitat, perquè a les tardes tenen treballs, etc. Això seria en quant a alimentació. En quant a neteja, l'estudiant es té que fer el llit cada dia, un cop a la setmana es té que netejar l'habitació i té que deixar el quarto de bany i la cuina igual que l'han trobat. Uh-huh. Una altra norma, com deia el Carles, és que no poden portar amistats a casa.
A no ser que el Carles es responsabilitzi, davant de la...
No, hi ha gent, a veure, hi ha gent gran que és molt sociable i llavors pues, li dona peu a l'estudiant. Escolta, pues, si vols vine a prendre un cafè amb la teva amiga, així me la presentes... Però hi ha gent gran que no, que el fet de que hi vagi gent pues, més aviat la tabala, que volen molta tranquil·litat, i això es té que respectar. Llavors, la norma és que no poden portar amics a casa. Però, bueno, després cada convivència és un món.
Exacte. Això és com una espècie de marc.
No? Ah, exacte. Ara ho has dit. I, bàsicament, les normes són aquestes.
I, a més, potser ja ho has dit, i se m'ha escapat aquesta norma que han d'estar... a part d'aquest àpat, sigui o al migdia o a la nit, de fer-se companyia mútua almenys el dia durant 2 hores.
Exacte. Això no, avui no t'ho havia dit, és cert. Sí, nosaltres demanem, com a contraprestació més important, com a mínim unes 2 horetes de convivència. Convivència vol dir compartir. Tu pots estar a casa a l'habitació tancat estudiant, com deia el Carles, que a vegades la seva estudiant hi està. Això no ho considerem compartir. Sí que la persona gran en aquell moment està acompanyada perquè té una persona a casa, però no està compartint amb la persona gran. I és molt important compartir.
Jo, per anar acabant, vull recalcar 2 coses perquè fa als estudiants, que són, diguem, de la franja d'edat que també més s'acosten a mi, que, com deies tu, abans parlàvem a fora de micros, que és viure i conviure, però en cap moment han de fer cura, és a dir, fer cura, fer atencions... o mèdiques o geriàtriques, a la gent amb la qui conviuen.
No.
Això és molt important de recalcar.
És important, exacte. No és un programa... O sigui, els estudiants mai tindran un rol ni de cuidadors, exacte, ni d'auxiliars. El rol de l'estudiant sempre és de companyia i d'acompanyament. A part d'aquesta companyia que us deia, d'aquest conviure, es poden demanar contraprestacions d'acompanyament, que acompanyin a la persona gran a comprar, al metge, sempre i quan no siguin horaris acadèmics.
Jo tinc 2 preguntetes molt curtes. Abans sí. Una és, qui pot estar en contra d'aquest programa? Qui està en contra? I l'altra és, l'acollidor han de ser sempre persones grans o poden ser persones joves que viuen soles?
Han de ser persones més grans de 65 anys.
I que recordem que, segons el Carles, no són grans. És a dir, que una persona gran...
No són avis.
No són avis.
Perdona, no són avis.
Vagi, jo soc gran, però no soc avi.
Sí, perdona, exactament.
I en contra, qui pot estar?
A veure, moltes vegades ens trobem amb el problema de que hi ha gent gran que ho vol... Però una vegada els hi hem donat l'explicació i els hi hem fet l'entrevista, s'ho repensen perquè tenen o una veïna, o unes amigues, o algú que els hi diu ui, on vas, que et fiques una estranya a casa. Això ens hi trobem moltes vegades. O una persona gran que vol, però els fills no ho acaben de veure clar... o hi ha vegades que ens passa el contrari, hi ha els fills que volen però la persona gran, el que és molt important és que hi hagi una voluntat d'estar acompanyat.
Avui ho heu deixat molt clar.
I l'última pregunta, Carles, amb tu no hem pogut parlar tant com hauríem volgut, sí que més que l'últim cop, quasi, sí, perquè ens hem quedat una mica curtet de temps.
Vindran cada programa.
No, estic convençut que per ells no tindrien cap tipus d'inconvenient. El que et volia preguntar és que ens diguis, per un costat, ens expliquis de forma molt breu una experiència divertida que hagis tingut, alguna anècdota amb la teva estudiant, si també al cap alguna. Em sembla que t'hi vas muntar alguna festa sorpresa.
Ah, bueno, sí, perquè el mes de febrer era el seu cumpleaños, el seu aniversari, i el 10, a més, caia en diumenge, llavors, clar, ella se'n va anar a Girona a celebrar amb els seus pares, no? Però jo li vaig dir, perquè un punt que ja vull recalcar és que les coses s'han de demanar, vull dir, no has de dir, fem això, fem allò. Eh? I llavors jo li vaig dir, et sembla bé que celebrem el teu aniversari amb els teus amics aquí a Barcelona a casa? Ah, oh, faria molta il·lusió i tal. Dic, pues farem un pastís, posarem unes espelmes, les bufarem tots i estarem tots contents. I llavors, clar, van celebrar l'aniversari seu a casa. I ella va dir, farem un pica-pica i tal.
Està molt bé, i de fet, jo, pel que estic escoltant tant de l'Olga com d'en Carles, engresco tothom que hi participi. De fet, si a tu preguntes, Carles, com ja vaig fer l'últim cop, recomanes l'experiència?
Total.
Se'l veu feliç.
Total, sí.
Per tant, amb aquesta...
I ella també és feliç.
Segurament, de bona.
Perquè li vaig preguntar fa poc. Li vaig dir, tu ets feliç a aquesta casa? Perquè és molt important, això.
Exacte.
Sentint-te còmode. Tu ets feliç a aquesta casa? Diu, sí, molt feliç.
Això és molt important.
Ja està, i aconseguit l'objectiu.
És el principal.
Per aconseguir més gent feliç, tenim a l'Olga, que ens recordarà abans d'acabar els telèfons, sisplau.
Sí, el telèfon de Fundació Roure és el 93-295-6013.
Amb aquest telèfon, qualsevol estudiant o persona de més de 65 anys que vulgui entrar en el programa pot trucar aquí i acabar-se d'informar. Bé, doncs, gràcies, Olga, gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres per tornar-nos a invitar.
A vosaltres.
Molt bé, doncs, ara, si us sembla, hem escoltat una miqueta de música. Escoltarem a Joan Manuel Serrat interpretant Mediterrània, una cançó de l'any 1971.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere. Que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
És gran ser gran. L'entrevista.
Bé, doncs, comencem la segona entrevista de la tarda, que hauria d'haver sigut la primera, però la fem la segona, directament amb les persones que hem trucat de la residència Clara Rabassa, Andorra, i és perquè diem cada setmana que ens escolten a Catalunya i Andorra, i però mai havíem aconseguit trucar a cap residència d'Andorra perquè pogués també participar al programa. Així doncs, ens acompanya avui la senyora Eloisa Ortega i Montsant, que és presidenta de la Fundació Clara Rabassa, i també la senyora Maria Serra, que és una persona que viu a la residència. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens escolteu bé?
Sí.
Estupendo. Primer de tot, agrair-vos el fet que vulgueu participar en el programa, perquè, com us dèiem, no havíem encara aconseguit mai iniciar cap contacte amb cap residència de fora de Catalunya. Esperem que estigueu còmodes, més que res, per les preguntes que suposo que us agradaran. A primer de tot, volia parlar amb vostè, Eloisa,
sí.
li volia preguntar, millor dit, una mica que ens expliqués la història de la residència. És a dir, com va començar aquest projecte?
Bé, aquest projecte va començar arrel d'un somni de la senyora Clara Rabassa, que va ser d'alguna manera una visionària per Andorra, perquè va veure que no hi havia cap residència per a gent gran i ella pues, tenia possibles i en aquell moment pues, va decidir en testament disposada que es fes una fundació i que aquesta fundació regentés d'alguna manera una residència per a gent gran en Andorra i això va ser el 1992, quan es van obrir finalment les portes de la residència.
Veu començar ja directament la residència l'any 92 amb el total de places que hi ha ara, em sembla que són unes 60 i poques, o veu anar ampliant a poc, per cert?
Bé, les habitacions hi eren, però les persones no hi eren en aquell moment, perquè la cultura que hi havia aquí a Andorra era molt... Pues 26 anys, pues, hem de tenir en compte que era la primera residència de gent gran i la cultura de la gent pues, no era de portar els avis o els padrins a una residència. Per tant, el primer any crec recordar que van haver-hi 5 o 6 habitacions i a poc, pues, amb els anys, la gent també van agafant confiança i, bueno, i ara, pues, evidentment, pues, fins a les 58 habitacions que tenim i unes... quinzena de places de dia que tenim de residència de dia.
Llavors, has dit una cosa molt important, bueno, que a mi, si més no, m'ha sorprès molt, i és que a l'any 92 vau ser la primera residència que hi havia a Andorra.
Sí, efectivament, vam ser la primera residència. No n'hi havia cap, va ser la primera que es va obrir a Andorra.
Però, i abans d'aquest any 92 hi havia normativa, hi havia algun marc legislatiu que us emparés perquè hi haguessin pogut bé abans o no? O va ser arrel de la vostra residència?
Jo exactament ho desconec si abans hi havia alguna cosa, però en tot cas aquí a Andorra no hi havia cap residència, que hi havia normativa. Ho desconec, exactament no ho sé. És possible que hi hagués alguna cosa, però no hi havia hagut la iniciativa, ni privada ni pública en aquell moment, de que algú decidís obrir una residència per a gent gran, fins en aquell moment que es va obrir el 92.
Tothom hem estat a Andorra, coneixem Andorra, que és molt maco, és grandet. Aleshores, vol dir, hi ha moltes persones. I on portaven les persones grans? A quin poble anaven?
Jo crec que en aquell moment o devien marxar o cap a Espanya o cap a França en alguna altra residència, si és que realment ho necessitaven.
Clar.
I si no, pues a casa. A casa, amb els fills i amb els parents, i, bueno, és com funcionaven fins aquell moment.
I estàvem parlant fins ara això de que bueno, l'any 92 es va crear la residència Clara Rabassa. El que sí, si anem als dies, diguem, actuals, recentment és que hi ha hagut una modificació de legislatura. Com esteu vivint aquests canvis?
Bé, jo diria que molt bé, perquè ens hem fet una adaptació molt ràpida de tota la normativa que havíem de complir i, bueno, gràcies una miqueta a l'equip directiu que tenim avui a la residència i a tota la gent que hi treballa, no? Que tothom hi ha donat suport i la veritat és que estem molt contents perquè ja tenim, inclús hi ha el número de registre com a centre de servei sanitari. O sigui, que ja estem ja homologats amb la nova normativa, o sigui, que fantàstic. Estem acabant d'acabar algunes petites reformes que s'han de fer, però ja tenim el registre, o sigui, que molt contents i adaptats molt ràpidament, la veritat.
I, a més, hi ha una cosa que abans ha comentat, així també com de passada, i és que, si no m'equivoco, això, com deia, teniu unes 60 i poques places de residència, oi?
Sí.
Però, clar, només teniu 58 habitacions. Vol dir que la gran majoria d'habitacions són individuals.
Totes les habitacions són individuals N'hi ha un parell que en aquests moments són una miqueta més grans i en alguns casos, quan hem tingut alguns germans o hem tingut algun matrimoni que han volgut estar junts en la mateixa habitació, si han estat a la mateixa habitació. Però en realitat tenim 58 habitacions individuals amb el seu quarto de bany dintre i, bueno, són petites suites.
I tornant una mica a aquesta diversitat que hi ha Andorra de residències, en què creu vostè que es diferencia aquesta residència d'altres que poden haver al Principat d'Andorra?
Bé, és una residència que intentem que tingui un tracte molt humà i molt familiar. També intentem que els padrins s'hi trobin a gust, llavors els deixem que personalitzin una mica les seves habitacions, perquè, evidentment, adaptar-se a la nova residència, sortir de la llar familiar i a la nova residència, si no aportes algun moble o alguna roba, una manta o algun quadre que puguis identificar com a casa teva, donem totes les facilitats possibles per fer-ho. I també, intentem adaptar-nos a les seves necessitats, a les seves preferències. Diria que potser ens diferenciem molt també amb el tema del menjar. Tenim un cuiner que és fantàstic, tenim cua de gent que vol vindre a dinar i que els hi hem de dir que no.
Jo justament aquí vull incidir, perquè ja fa uns dies vaig mirar el vostre portal web i hi ha una cosa que m'ha encantat, i Marc, també t'ho vull dir a tu, sí. I és que ha sigut, em sembla, jo conec moltes residències, moltíssimes, de tota Espanya, i totes treballen molt bé, però ha sigut la primera, la vostra, que veig que entra a la web, teniu un apartat propi per la cuina. Sí. És a dir, tenen un apartat en el qual entres i hi ha la foto del cuiner i com cuina, i més o menys inclús alguna suggerència de recepta,
sí.
I té molt bona pinta, però molt bona pinta, clar. Llavors,
sí.
Li hauré de preguntar sí, després a la...
Encanta cuinar pels avis.
Sí, sí.
Té una relació amb els avis, que surt de la cuina per veure'ls, aviam si els hi ha agradat, si no els hi ha agradat. Per això deia que una miqueta el tema de les preferències i dels... Els avis, el menjar és potser una de les coses més importants dins de la residència.
Exacte.
Perquè és l'activitat principal per ells, no? Surten d'esmorzar i et demanen a quina hora tenen el dinar i després el berenar. I bueno, avui ara estava parlant amb una padrina que tenim aquí al costat, amb la Maria Serra, i em deia que li encantava el menjar, que inclús menjava massa, perquè deia que era boníssim tot, no? Bueno, jo crec que és un dels elements que ens diferencia ara, en aquests moments, és la cuina i el tracte, que a més, no només és la cuina en si, sinó el nostre cuiner, amb tothom, no? Tant amb els empleats, que també mengen aquí alguns, com amb tots els residents, i els familiars que venen. En venen molts a acompanyar-los a dinar o algun diumenge, i venen encantats per la nostra, diria, qualitat d'avui. No?
Doncs d'aquesta cuina i d'altres aspectes, també en volem parlar amb la Maria Serra, ella és una resident de la residència. Maria, com troba vostè el menjar de la residència?
Com troba el menjar de la residència, vostè?
Aquí? Sí. Molt bo.
Molt bo.
Molt bo.
A vegades poques paraules serveixen per molt, eh?
Sí, amb el menjar ja n'hi ha prou. Dic que és bo.
És veritat. Miri, jo amb el temps que fa que hi soc he guanyat 2 quilos.
Ai, miri.
Veieu, que bé.
Miri.
I no em voldria engreixar. Però és que és tan bo.
Haurà de dir-li al cuiner... Escolti, digui-li al cuiner que no li ompli tant el plat.
Aquest cop, Marc, si ens hem de convidar, ens agafa una mica lluny la residència.
La residència Andorra una mica lluny.
Maria, jo també li volia preguntar una pregunta molt important, és si troba gust vostè a la residència?
I pregunten si troba gust a la residència.
Sí. Els primers dies que vaig entrar-hi, la veritat, em trobava una miqueta forastera. No coneixia ningú. I llavors... Però van ser els primers dies. Després ja m'hi vaig anar acostumant. Ara, s'ha de tenir prudència, has de tenir paciència, però tenim tants bons guardadors, tan bona presidenta, tan bon cuiner, i de tot, que no ens podem queixar.
Carai.
Jo crec que molts dies mengem més bé a la residència que quan érem a casa. Perquè molt contenta, estic.
Vostè és de Lleida, oi? Senyora Maria, vostè...
Vostè? Soc de Lleida.
D'Organyà.
Organyà.
Sí, jo soc de Lleida. De la província de Lleida, d'un poble molt maco.
Sí.
I
bons caragols.
Què li sembla?
Bons caragols, li pregunto.
Bons caragols. A més, tenim un renom que ens diuen ganxos.
Sí,
cas que ara no ho puc explicar perquè seria molt llarg. Es va succeir a Organyà. A més, és un poblet que es va trobar el primer llibre en català escrit. I es diuen les homilies d'Organyà.
Les conec perquè vaig estudiar quan anava a secundària. El que jo li volia preguntar, un altre cop tornant al tema de la residència, és que ens expliqués, senyora Maria, com és un dia a dia seu a la residència.
Li pregunten com és un dia a dia en aquesta residència. Que li expliqui una mica què fem.
Vale. Pues miri, la meva vida quotidiana a la residència és molt senzilla. M'agrada ser matinera. Allà a 7:45 del matí ve l'infermera, em posa les gotes als ulls, que els tinc molt delicats, i allà dels 7:45, 7:45, ja m'hi veu.
Disculpi un segon. Si no li fa res, vagi fent memòria de com és un dia a dia, perquè ens comenten que ha entrat una trucada.
Anem a passar una trucada. Guillem, hola, bona tarda.
Una trucada. Diu que vagi fent...
Guillem.
Hola, bona tarda.
Sí.
Hola, Guillem, bona... endavant.
Hola, què llama?
Molt bé. Com és? Qui ets?
Guillem Mora.
Guillem Mora, home, què tal?
Què, com vas?
Fantàstic, aquí.
No, ja ho sé, ja.
Ens escoltes cada dia?
No, quan puc.
Bueno, quan pots.
Perquè estic en la Bisbal del Penedès, on està la meva filla, que està una miqueta fumadeta i mira.
Ah. Què volies? Bueno. Volies dir una cosa?
No, sobre el comentari de la gent gran, o gent gran o persones grans.
Sí.
Grans amb un altre estil.
Sí.
Però bé, si tens feines, igual. Era més que res per saludar-te i saber si estàs bé.
Sí, home.
I, en fi, si vols algun dia alguna cosa, doncs ja ho,
doncs,
ja ho saps.
Doncs, Guillem, moltes gràcies per escoltar-nos. I,
sí,
bueno, ja saps també on som, i m'alegro que estiguis bé i que ens escoltis.
Sí, de moment estic bé.
Molt bé.
Encara dono en guerra.
Molt bé, doncs, Guillem, gràcies per escoltar-nos.
Vale.
I recorda la Bisbal. Adéu.
Vale. Salut.
Gràcies, igualment.
Bé, doncs, tornem amb la Maria. Maria ens comentava com era un dia a dia seu i ja s'havia llevat. Ens comentava?
Estava comentant que es lleva pel matí...
I després què fa?
Sí, continua explicant què fa tot el dia. Hola. Es lleva, li donen la medicació?
Sí. El dematí llavors em llevo, una bona dutxa, venen les assistentes a ajudar, i jo, llavors esmorzar.
I més o menys, el que també ens volíem centrar molt, que ens interessa, és que ens expliqui,
sí,
a banda de la cuina, que ja han dit que és molt i molt bona i que això ho hem de recalcar i ho recalcarem, el fet de quines activitats fa durant el dia a dia, és a dir, quines coses fa que li motivin.
Senyora Maria, li demanen quines activitats fem que li agradin a vostè.
Miri, d'activitats no puc dir el nom de cap perquè n'hi ha tantes que en aquest moment potser no me'n recordaria.
Mentre les faci...
Fem de tot. Juguem al dòmino, en fi... Fem exercicis, ens venen de vegades molts cantants, ens venen de d'altres pobles, ens venen nens de l'escola dels petits, i ho passem molt bé. L'altre dia només li diré que va venir la colla de jubilades de la Casa de la Vall, vam riure, vaig riure, perquè... Pot pensar, gent jubilada, tots tenien de 70 anys en amunt.
Clar.
Tots volien ballar. Sí que ballaven, sí. Perdien el punt, es cruçaven les cames, escolti, allò va ser com una obra de teatre. Rèiem com a desesperats.
Maria.
Sí? Codals.
Maria, disculpi, que per falta de temps tenim altres seccions. Ho hem de deixar aquí. Sí que us volem agrair un cop més la vostra immensa generositat en haver acceptat la invitació per telèfon. I només que ens pugueu comentar molt ràpidament on esteu situats i que ens digueu també si algú us vol contactar, perquè, per exemple, vostè és de Lleida, si ens pot comentar la Luisa com els poden trobar, per telèfon o per... I també la direcció postal.
Estem situats a l'Avinguda Príncep Belllloc, al número 2630, i el telèfon és d'Andorra, amb el prefix 00376, el número és 805-960.
Perfecte, doncs...
També tenim una web.
Sí, digui'm.
Han de buscar residència Clara Rabassa i els hi sortirà la web.
Bé, doncs, senyora Luisa i senyora Maria, moltíssimes gràcies un cop més, no em canso de dir-ho, per haver acceptat la trucada. Recalquem, la primera residència que es va crear a Andorra, que sí, va ser com la pionera, i a més, destaco dues coses abans d'acabar. Una, quasi totes les habitacions són individuals, i dos, la cuina, Marc? La cuina, que ho diem sempre.
Sobretot,
i com també ha dit la Luisa, és molt importantíssim per la gent gran.
I donin-li records al cuiner.
Molt bé, ja li donarem de la seva part.
Fantàstic.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies per pensar en nosaltres.
Adéu-siau.
La propera. Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs, Marc, aquesta setmana, recordem, una setmana més, només portem, com diem sempre, les ofertes publicades durant el dia d'avui i ahir.
Vaja llista,
i és que, sí, sí, una llista immensa, i com diem sempre, si ets agricultor, psicòleg, treballador social, educador social, etc., no dubtis, entra en residències, perquè, mira, una de les últimes ofertes són les següents. Per un costat, trobem que la residència Coll Blanc Companys Socials, Hospitalet de Llobregat, busca, per un costat, a personal d'administració i, per altra, gerocultora. Que la residència Bacumar busca un director, que vegis. La residència Masdeu Hogar també ha publicat una doble oferta amb un gerocultor que te busquen i també un animador sociocultural. I també la residència Balancí, que també busca un gerocultor. Aquestes últimes estan totes a Barcelona ciutat. Per finalitzar, ja ens anem ja cap a Andorra, anava a dir Andorra, cap a Tarragona, trobem que la residència de les Alzines busca infermer o infermera i també un gerocultor.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Bé, doncs, aquesta setmana la consulta ens la fa l'Arcadi des de Mataró. I és una consulta que sona molt una que ens van fer ja fa un temps, però és diferent pel que estic veient al fons. I és que ens pregunta, el meu pare té un grau de dependència i ha empitjorat. Puc demanar revisió? Bé, Arcadi, la revisió es pot demanar, sí, però amb alguns condicionants, podríem dir-ho així. Per un costat, si l'última resolució que heu rebut amb el grau de dependència és de fa menys de 6 mesos i hi ha hagut un clar empitjorament de la situació, únicament podeu demanar revisió amb un informe mèdic en el qual quedi molt clar aquest empitjorament recent. Per altra banda, tingues en compte que si hi ha, pel que sigui, aquests 6 mesos des que vau rebre l'última resolució ja han passat, no hi ha cap requisit especial pel qual us hagueu d'esperar, sinó que simplement heu de tornar a fer la sol·licitud, la revisió. Però és molt important. Ara han canviat graus i nivells al 2013, si no m'equivoco. Per tant, pot ser que si demaneu una revisió, us quedeu com esteu, que el teu pare també pugi el grau de dependència, o també pot arribar a ser que inclús hi baixin. Per tant, molt al tanto i demaneu la revisió quan realment sigui necessari.
Molt bé, doncs, fins aquí És gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres i els esperem, com sempre, el proper dimarts a les 5 de la tarda. Ara és l'hora de deixar-los amb el mirador de l'actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.